En nuestra mesa de expertos se sienta hoy Macarena Florencio de Quiero Orientación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hablar de internacionalización, ¿en qué consiste y qué perfiles laborales genera la práctica de ventas en el extranjero? Y para eso hemos requerido la presencia de una de las especialistas en esa materia, Macarena.
Pues sí, porque es un tema que para las personas que están buscando trabajo o para las personas que quieren enfocar su futuro laboral, es un campo que cada vez pues va a más. Y claro, como es algo tan específico, pues he contactado con una profesional del comercio internacional y que ha trabajado para empresas y como consultora. Y bueno, y como compañera y amiga, pues le he pedido el favor de que estuviera aquí con nosotros y así también ella nos puede informar más desde dentro de las empresas. Incluso ha trabajado en una asociación para empresas exportadoras, entonces nos puede decir con mucho más conocimiento sobre este tema. Y bueno, os presento, si quieres la presento, que es Clara Aura Esteve, que es experta en comercio internacional. Bueno, ella es licenciada en económicas y empresariales, pero bueno, tiene un largo recorrido en pymes y en micropymes como consultora y asesora. Y lo que me gusta de ella es que su perfil pues es, ya se dice que es solucionadora de solucionadora de problemas en temas de comercio internacional. O sea que podemos aprovechar ahora todos los conocimientos y la experiencia que tiene y no sé. Hola, Clara.
Hola, bona vesprada o bon dia. Agrair-vos l'oportunitat de participar un poc i intentar transmitir-vos els meus coneixements i que vos puguen ser útils.
Sí que, para empezar, pues, que nos contaras qué es esto de la internacionalització o cómo lo ves tú, cómo lo has vivido tú desde las empresas.
A veure, jo m'agrada a vegades donar la meva definició d'internacionalització o el meu concepte perquè és un poc ample, no? I no sols pensar internacionalització, al final no és més que la interacció i l'establiment de relacions entre empreses, institucions, persones d'una cultura amb igual empreses, institucions o persones d'altres cultures que per tant es troben en llocs geogràfics diferents, parlen altres idiomes, tenen altres gustos, altres comportaments i altres lògiques.
Sí, porque eso es importante, ¿verdad?, para entender lo que es la internacionalización, que no solo es comprar y vender, sino que va mucho más allá.
Sí, porque la internacionalización puede ejercer de muchas formas, pero hay dos cosas importantísimas que son imprescindibles. Una es las lenguas, el saber idiomas. Pero el saber idiomas no es solo el aprender una lengua y traducir literalmente. Es un pas más enllà, que es el idioma comporta darrere va una cultura. Y eso es una cultura darrere d'una lògica. I per tant, el que es dedica a la internacionalització té que pillar els idiomes en eixe sentit, no sols en traduir, sinó n'hi ha que un poc interpretar el context, la relació, el moment, per a que pugui haver eixa comunicació. I això normalment es tendeix a oblidar, no? Però al final és un tema, un problema de comunicació. I perquè tu pretens arribar a acords i per això n'hi ha que entendre's. I a vegades, per exemple, dir, bueno, pues, saber idiomes ja està i el trobes en coses prou particulars, no? Per exemple, l'anglès és una llengua ferramenta normalment internacional, excepte quan parles en anglesos, perquè els anglesos en aquest moment ells no canvien de la lògica, però tu sí. Per tant, tu estàs fent un sobreesforç i ell no ha canviat la lògica, ell no n'en compte. O l'anglès és una llengua ferramenta en alemans i ahir els dos sí tenim la mateixa lògica, però per darrere el com gasten la llengua influeix la lògica del seu cultura. I un exemple clar, els alemans són una cultura que tot és molt exacte. Dir, si jo vull dir que una cosa està en el cantó de la taula, no és com a nosaltres en valencià o en castellà, que dius cantó de la taula. Un alemán dirá, en el cantó superior de la taula, que es de madera, o sea, esas paraules tan llargues suposa una contextualización exacta del que volen dir. Y el anglés moltes de vegades no mos dice això. Entonces, n'hi ha que suposa una matización de de la comunicación.
Eso es algo que es interesante para las personas que quieran iniciarse en este mundo, que no solo es el tener conocimientos, sino que también es ir más allá. En cuanto a lo que quería preguntarte, en cuanto a lo que son los puestos de trabajo o trabajos que relacionados, por si alguien pues empieza ya a tener esa inquietud o ya está trabajando en ello, ¿qué trabajos son los que están relacionados con la internacionalización o el comercio internacional? Como
sí, me agradaría poco centrar-ho así a la nostra, al nostre entorn. Normalment el tipus de treball que es poden trobar així a la zona són en empreses que solen ser pimes o micropimes, són empreses de molts pocs treballadors, on hi ha una estructura organitzativa molt, molt xicoteta, un gerent que ho fa tot, i aleshores en aquestes empreses la majoria, ui per ui, per sort o per desgràcia, estan internacionalitzades per un motiu o altre, bé siga per les ventes o bé siga per compres, és a dir, que avui en dia ja es viu en un context global. I per lo tant, la majoria d'empreses necessitarien alguna persona, tant des del punt de vista de vendre fora o de voler vendre fora, com a moltes vegades per a empreses que són importadores de coses per a després vendre-les en Espanya. Per lo tant, departaments d'exportació de pimes i micropimes és un lloc de feina típic. Després, empreses de transport, també la mateixa situació, és una micropime, sols que especialitzada. Normalment pensem en empreses de pimes així de béns, també tenim les empreses de serveis, que té una altra particularitat. Tot el que seria el tema de negocis digitals, que en els negocis digitals, m'agrada tractar, al final són pimes i micropimes, m'agrada tractar-ho diferent perquè normalment, com és un tema, com és una cosa que ha aparegut els 10 últims anys, al final, aquests negocis, per concepte, no és com una empresa tradicional que ja ha dut molt de temps, sinó que aquestes empreses de concepte normalment ja eixen internacionals, no? Perquè tinc una web, quan la posa en anglès és internacional. Bueno, no és tan simple com això. També tindre algú que pugui saber de comerç internacional va ajudar a que aquest negoci pugui funcionar molt millor. Després tenim també el que seria dos llocs de feina que també s'han de desenvolupar molt en els últims anys, com podia ser el turisme. El turisme no deixa de ser una internacionalització, si bé es diu internacionalització inversa, perquè nosaltres no transportem ni portem res fora, ni fem un servei fora, sinó que per el contra, el que des d'ací del nostre equip prestem serveis o donem béns a persones que venen. I és algo que no s'aborda des d'aquesta forma i en canvi té un potencial molt, molt interessant. I després podem tindre hasta organismes, vull dir, des d'un ajuntament, que és qualsevol organisme públic, associacions, que vulguin participar, avui passa per tot, per tindre ajudes, per exemple, per programes europeus. Aleshores, qualsevol institució, avui per avui, està treballant en aquests entorns. I això suposa també una cultura en la internacionalització. I això ho podem tindre a l'abast, així, en el nostre entorn, ni són llocs a cobrir.
O sigui, que va mucho más allá de lo que es el trabajar en una empresa que exporta productos, sino que la internacionalización y este tipo de perfil profesional está en muchas, ¿vale? Nos sí. podemos encontrar alrededor y no nos damos cuenta, pero
sí,
están ahí
constantemente.
Entonces, para poder trabajar en estos puestos de trabajo, no sé qué conocimientos o qué actitudes, no sé un poquito cuál sería el perfil de la persona que se acerca a este tipo de trabajo.
A mí me agrada siempre diferenciar entre es actituds i aptituds. L'aptitud seria la qualificació que necessitem. Si ve ahí, pues la majoria ja coneixem que n'hi ha des de mòduls de FP, de grau mig, de grau superior, que així en el COI n'hi ha, a l'Institut de Cotes Baixes, des de fa moltíssims anys, i la gent és molt preparada. Després tenim especialitzacions en comerç exterior, des de en les pròpies carreres, que ja n'hi ha assignatures, a curs de postgrau, via màsters o cursos més breus. En la Politècnica n'hi ha cursos de comerç internacional, en la Universitat d'Alacant, en la de València, vull dir, això està des de fa més de 20 anys, n'hi ha. Després tenim, hi ha organismes, doncs, càmeres de comerç o altres organismes que també donen cursos, mòduls més breus. Després, tot el que sigui formació vinculada al comerç internacional, el comerç o les relacions internacionals, serien tot el tema dels secretariats internacionals, totes les carreres o tots els estudis que vagin vinculats a el que serien relacions internacionals. Vull dir que l'àmbit internacional es pot cobrir des de moltes formacions. I després, el que a mi sempre m'agrada més és el que serien les actituds. Per mi, moltes voltes en internacionalització, l'important és l'actitud, no? I ahí suposo que les empreses... ahí és el... Per molts coneixements que uno tinga, de vegades, si no saps tu posar-los, portar-los a la pràctica o adaptar-los a l'entorn en el que vas a trobar-te, no? I en internacionalització, per tot el que hem anat parlant, sí, és encara més important, no? Les actituds bàsiques com humilitat, persistència, empatia, l'adaptabilitat, la flexibilitat, proactivitat, cooperació, conciliació, curiositat, i són les que per mi normalment són les imprescindibles. Que no vol dir això que uno, n'hi ha molta gent que a lo millor les pot tindre per al seu caràcter, però es poden aprendre. Però, evidentment, si vas a una empresa o et dediques a la integració internacional i no tens això, va ser complicat. Va ser complicat perquè tot això és el que fa que n'hi hagi voluntat d'arribar a acords, d'adaptar-se al mig en el que anem a trobar-nos, de tindre curiositat per saber, per voler-nos més allà en aquest correu que ens ha enviat un xinès que ens envia... tres voltes el mateix correu donant-nos la tarifa de preus i no sabem per què, i dius, carai, que li l'ha enviat ja i li ha dit que és per tot l'any. Bueno, pues, n'hi ha que saber que el temps no és lineal, no? Si no he tingut paciència d'enviar-li la tres voltes i cinc, si fa falta, i m'he enfadat, pues, ixe intercanvi no es produirà mai. I això és un poc, per això per a mi, les actituds, no? Pues he donat un exemple molt breu, però n'hi ha...
Sí, perquè, clar, com has dit al principi, no és un poc com, no?, el que has comentat al principi, la lògica, no? No solo és el saber, el tener conocimientos de idiomas o conocimientos técnicos, sino que también es adaptarse y ser curioso en la lógica del otro, de la otra cultura, del otro país, y así es como de verdad podemos entendernos, ¿no? Que se trata del entendimiento. Bueno, no sé si algún consejo más que nos quieras comentar, tanto para las personas que quieran o que se están preparando para entrar en esta faceta profesional, o las que ya están en ello, o para empresas que también están moviéndose hacia ello.
Sí, a ver, eso es un repte, y ni algo que tan el profesional con la empresa te que tiene claro, que es una predisposición, y una predisposición a cambiar. Eixir de la zona de confort, que això està tan manit ara, però de veres que n'hi ha que fer una internacionalització i constantment. Perquè, per exemple, quan tu comences dius, ah, ja m'he internacionalitzat en França i ja ho tinc controlat, ja ho sé. Aleshores dius, ara me'n vull anar a Anglaterra i tornem a començar. Per tant, és un entorn sempre canviant. I és imprescindible eixa predisposició, per tant, de les persones com dels empresaris. L'altra és que qualsevol empresa important, qualsevol empresa que es dediqui a la internacionalització té que començar des de gerència fins al que carrega els camions. La lògica no és perquè jo he portat una persona que sap idiomes i que sap vendre i que té unes relacions i va vendre. No és suficient, perquè després torpeçarem en que n'hi ha que atendre al telèfon des de la telefonista quan contesta i li parlen en idiomes i dirà, ui, socorro, i li passa corrents el telèfon a l'altre. Per tant, la telefonista té que canviar d'actitud. O el que carrega el camió de posar les caixes d'una forma o altra, en canvi en més, arribem millor a destí. Per tant, és un tema de cultura de tota l'empresa i cultura, per tant, de tots els treballadors. I és important, pues, que aquesta empresa ho capilaritzi per tots. I mateix els treballadors o les persones que vegin que en la seva empresa estan donant aquests canvis, aleshores, el típic és, ja està el pesat del japonès que vol que li passem mil controls. I total dona igual, pues no dona igual. I els treballadors tenen també que adaptar-se a això. Entonces, això és bàsic per poder la supervivència en internacionalització.
No sé, creo que...
Ha sido muy completo, sin duda alguna, el poder conocer de primera mano de una persona que conoce la realidad empresarial de pequeñas y medianas empresas, con las dificultades que conlleva esa transformación y ese reto de salir al mercado exterior. Pues bueno, ver cuáles son las claves en el proceso dentro de la empresa y también los nichos de empleo que se abren con el inicio de la actividad exportadora, ¿no?, y de internacionalización. Macarena Florencio, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a Clara.
Muchas gracias.
Clara Aura, muchísimas gracias.